Gonçalves, la portaveu dels veïnats, en declaracions a IB3 Ràdio.
Són unes solucions immediates i definitives, sobretot definitives, perquè el poble de Caimari ja està molt afectat, està cansat, i el poble de Caimari ha dit prou.
Són les 6 i 4 minuts i les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Arquitectura feminista, teatre, que també és literatura, avui a l'Aviador. Benvingudes al programa 491, benvinguts a la cultura. Comença.
L'arquitectura pensada i creada per dones pensant en altres dones. La funcionalitat i també l'aprofitament de l'espai quotidià centrarà la conversa d'avui amb l'arquitecta Cristina Llorente a la secció El paisatge invisible. Seguirem parlant de teatre. El que escrivia Harold Pinter per ser representat és la proposta lectora de la llibretera Maria Quanet, avui a Galerada. I per acabar el dia a dia de les botigues de llibres, entrarem a la llibreria Ramon Llull de Palma per parlar amb l'amo, n'Àlex Volney.
Sí, sí, 6 minuts. Lluís Fortes és avui el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Ho anunciava na Mònica, avui el paisatge invisible, arquitectura feta per dones i per a dones. Cristina, un dimarts més.
Molt bé.
Avui amb un tema més que interessant, urgent, diria jo. Començam, no?, amb aquesta arquitectura que s'ha pensat ja, que s'ha dissenyat. Jo diria que quan apel·lam a allò del feminisme i de pensar en les dones, en realitat estem pensant en la igualtat, no? Que...
Sí, exacte. Estem pensant en aquesta això, igualtat d'oportunitats, en rompre aquestes jerarquies de poder que existeixen, no? I precisament jo volia començar no per tot l'habitatge en general, sinó per un espai molt concret que ja vàrem avançar la setmana passada, que és la cuina. I aquesta cuina té, aquest disseny d'aquesta cuina amb aquesta perspectiva de gènere té els seus orígens a Frankfurt, per part de la que va ser la primera arquitecta austríaca, de nom, pronunciaré el millor que pugui, Margaret Schutte-Lihotzky, que du a terme aquest projecte que se va anomenar la cuina de Frankfurt a 1927. I aquesta arquitecta Comença a fer feina amb Adolf Loos en projectes d'habitatge i d'equipament domèstic, i des del començament diuen que fa grans esforços per millorar els espais destinats en el treball domèstic, perquè ella ja considerava que de qualque manera esclavitzaven sa dona. En 1925, Ernst May la contracta en el seu despatx de Frankfurt precisament perquè incorpori les seves idees en el programa d'habitatge popular que s'estava desenvolupant a la ciutat, i és aquí, des d'aquest despatx, on neix aquesta cuina de Frankfurt, que podem dir que transforma l'habitatge modern. I en quins criteris se dissenya aquesta cuina? Bé, sobretot se pensa perquè estalviï feina en l'organització de les tasques. Val? Se pensa, per exemple, en superfícies metàl·liques i en rajola, que faciliten la neteja, incorpora tots els avenços tecnològics del principi de segle XX, recordem que estem en plena revolució industrial, estan apareixent els electrodomèstics, a part de molts altres avenços tecnològics, i després incorpora el primer sistema modular de sistori. Estan xerrant del mobiliari de cuina, que, per una banda, redueix els costos de fabricació i, per l'altra banda, permet una gran flexibilitat d'instal·lació en aquests, segons l'espai on ha d'anar aquesta cuina. No? Recordem aquesta frase que està atribuïda a Saint Dioiza, que és a qui em modula, Dios le ayuda, era un poc això, no? Ja Margaret ja ho estava aplicant. Jo me tenen absolutament fascinada els calaixets metàl·lics, si cercau imatges d'aquesta cuina de Frankfurt, té un apartat de calaixets metàl·lics per guardar diferents ingredients que m'absolutament fascina, que ja la voldria jo tenir a sa meva cuina.
No la fabriquen ja o què?
Jo crec que no. Bé, no ho sé, no ho he demanat, però jo diria... Bé, supos que qualsevol cosa que demanis te la poden fabricar, però no sé jo en quin preu ara mateix, no? Uh-huh. I bé, una de les coses importantíssimes d'aquest disseny és que incorpora l'experiència. Hem xerrat moltes vegades d'aquesta incorporació de la quotidianitat i de l'experiència en el disseny, no només pensar des d'una mirada de dissenyadors, des d'una mirada d'enginyers, no? Sinó incorporant l'experiència de qui realment està utilitzant aquest espai. I allò que fa la cuina de Frankfurt és pensar en com utilitzaran aquests espais, per exemple, les parelles joves o, per exemple, les dones totes soles, no? Mhm. Aquesta arquitecta, Margaret Schutte, no ho diré moltes vegades perquè com més ho repeteixi
pitjor,
jo
crec que Schutte
ho pronunciaré.
Diuen sí. Molt parescut als alemanys i als austriacs.
Edo deia lo següent, a Frankfurt són els ingressos de les persones i no els ideals formals els que determinen els projectes. La racionalització i fabricació en sèrie són necessàries per obtenir lloguers més baixos. Mm-hmm. L'organització domèstica serveix especialment per tenir més temps per l'educació dels fills, la cultura, el temps lliure i l'esport. Per construir habitatges mínims és necessari determinar la necessitat mínima de superfície per família, sent imprescindibles els serveis domèstics centralitzats. Recordem una altra vegada que estan xerrant de principis del segle XX. Clar. Per tant, una dona molt, molt avançada no? en el seu temps. No?
Va morir el 2000, per sí. Com, si voleu mm-hmm. Un detall més biogràfic.
Mm. Exacte. I és vera que, bé, se li podria criticar, si hem de criticar qualque cosa, que no va rompre, les seves idees no rompien aquest rol de la dona com a única responsable de les feines, però també hem de contextualitzar aquestes idees, i sí que, tot i així, els seus plantejaments varen ser molt progressistes per l'època en què se donaven. No? Uh-huh. De qualque manera, podem dir que Margaret confiava en la lliberació de la dona per mitjançant aquesta racionalització i aquest estalvi de temps en ses feines domèstiques, no? I pot ser va liderar un dels progressos més significatius de l'arquitectura per la millora de la qualitat de vida de ses dones, podríem dir, no? Uh-huh. Clar, després, altres arquitectes que també reflexionaran sobre el disseny de ses cuines i que ja han xerrat també, en Charlotte Perriand o Aino Alto, Perquè, bé, com dèiem, no, aquestes idees varen ser molt, molt avantguardistes i se varen continuar aplicant i se varen continuar estudiant en els pas dels anys. Com a curiositat de sa vida de Margaret Schutte, dir que a 1938 va ser condemnada a mort per formar part de sa resistència austríaca, tot i que aquesta condemna de mort se li va permutar per 15 anys de presó. I una vegada va sortir de presó, va continuar amb projectes d'habitatge i jardins d'infància, sobretot, i fins i tot va arribar a participar en el CIAM, en els Congressos d'Arquitectura Internacionals de la postguerra. Tot i això, el seu compromís amb el socialisme va fer que no rebés encàrrecs acord a la seva experiència, no? I un altre fet a destacar és que, juntament amb Lina Loos, que era la dona d'Adolf Loos, que, per cert, aquí un parèntesi, si avui estan xerrant de cuines, un altre dia estirant el fil de Lina Loos per xerrar de dormitoris, si podeu cercar el dormitori de Lina Loos, és absolutament preciós, que el va dissenyar ella a un habitatge, a un edifici que havia reformat el seu home. He de dèiem que Margaret Schutte va fundar amb Lina Loos la Unió de Dones Democràtiques d'Àustria, de la qual Margaret Schutte va ser presidenta des de 1948 i, ojo, perquè en el primer congrés d'aquesta Unió de Dones Democràtiques reclamaven el manteniment del sou de les dones treballadores durant les malalties dels fills, modificacions del dret conjugal, dret a participar en selecció dels estudis i feines dels fills, condició de comuns dels béns adquirits durant el matrimoni, un dia al mes per assumptes domèstics de les treballadores i reconeixement de les tasques de mestressa de la llar com a professió.
O sigui, hiperrevolucionari, sí, no? Per l'època, sí. Pionera, de veritat.
Totalment. I bé, precisament la primera experiència de ses anomenades Frauenwerkstatt a Viena, que eren un conjunt d'habitatges, uns plans, més que un conjunt d'habitatges, uns plans urbanístics, des que ara xerrarem. Precisament aquesta primera experiència va ser anomenada Margaret Schutte-Lihotzky Hof, no? en commemoració a l'arquitecte austríaca. No? I aquesta primera experiència, aquesta primera Hof, que ja entram en aquest tema dels habitatges dissenyats per dones i per a dones...
Hof, que tenien espais comuns, aquestes, aquests elements que ja has explicat en altres programes. No?
Aquesta primera experiència va ser promoguda per l'arquitecte Eva Kail l'any 1993. Precisament Margaret Schutte va ser jurat del concurs d'aquest master plan dels nous habitatges, i el projecte se va basar en les mateixes premisses que ella defensava anys enrere, no? De com des de l'arquitectura se podia facilitar la igualtat d'oportunitats de les dones en l'àmbit públic. I la guanyadora d'aquest master plan, la que va dissenyar aquesta primera experiència de les Frauenwerkstatt, que per cert vol dir fàbrica femenina, més o manco, era un altre arquitecte, també austríaca, de nom Franziska Ullmann. I de on ve aquest projecte? Quins són els orígens de pensar aquests master plans, aquests plans urbanístics pensats per dones i per a dones? He de ve descontent generalitzat en l'entorn residencial, especialment per part de les dones, que hi havia en aquell moment que no tenia en compte aquesta esfera de cures, no? Que, bé, sobretot en aquell moment i també ara, duen més a terme les dones. No? Això diu que a finals dels anys 80 se comenci a fer recerca de nous models urbanístics que precisament incorporin aquestes cuines, aquestes tasques domèstiques, les visibilitzin de qualque manera i les racionalitzin com ja havia fet anys abans Margaret. No?
Molt bé.
I bé, resulta que des de l'oficina de la dona de l'Ajuntament de Viena, que dirigia Eva Kail, se posa en marxa aquest projecte urbanístic, que, com dèiem, duia per nom Frauenwerkstatt, que vol dir fàbrica femenina. I el projecte pilot constava de 364 vivendes, amb especial atenció a les necessitats cuidadores i també a la seguretat. I el projecte guanyador plantejava uns blocs lineals que formaven uns patis a la part entre blocs i que oferien diferents categories de residència per usuaris amb diferents edats. És a dir, no només incorporava aquesta visió femenina, sinó també la visió intergeneracional i la possibilitat de que gent de diferents edats vivís a una mateixa banda, cosa que afavoreix i facilita moltíssim les cures si tenim els nostres grans més a prop, no? Bé, aquest projecte va ser assignat a 4 arquitectes dones, capitanejades per Francisca Ullman, i se li va donar molta importància també en els juïs d'esquerrer. Ja n'hem xerrat també aquell concepte de Jane Jacobs, no?, que xerra d'una cura, d'una seguretat a nivell social, no?, a la que la pròpia ciutadania, són les pròpies persones que habiten al carrer, les que proporcionen aquesta seguretat, no?, en els habitants. Una altra de les coses que fan aquests habitatges és evitar allò que anomenem aquestes zones de dia i zones de nit a les cases, no?, de tal manera que van col·locant cuines i sales d'estar de manera intercalada donant en el carrer. Per tant, se romp també com aquesta segregació entre les dues zones, els dos espais de l'habitatge. I s'ha de dir que aquesta estratègia se va anar incorporant a nous plans. De fet, se continua incorporant a l'arquitectura residencial pública de Viena i d'Àustria, pensant precisament en això, no?, que aquestes famílies se puguin mudar amb els seus majors i puguin tenir a prop els seus majors sense que aquests majors perdin la seva autonomia. Això també és importantíssim, perquè moltes vegades pensam que la gent gran també s'ha d'invisibilitzar, enviam de qualque manera la gent gran a residències, encara que no hi hagi una estricta necessitat,
no?
Exacte. I hi ha molta d'aquesta gent gran, evidentment no tota, però hi ha molta que sí que podria viure de manera autònoma i que de fet ho demana. En aquest sentit, vaig estar l'altre dia a Pollença, a un d'aquests habitatges tutelats, que me va aparèixer absolutament meravellós, perquè allà hi viuen una sèrie de persones, no record quantes, però hi ha una sèrie d'apartaments on aquestes persones grans viuen amb autonomia i després tenen una sèrie de serveis compartits. Tenen el menjador, tenen assistència sanitària i després, bé, tots aquests habitatges conflueixen en un petit espai semiprivat, que és un jardí ple de tarongers, on és aquesta gent gran se pot relacionar i, el que dèiem, no?, pot tenir la seva autonomia, cosa que jo penso que per la salut mental i física també és importantíssim. No?
Per què trobes que des d'Alemanya, ara t'ho faig una pregunta així, que no, surten tantes iniciatives com a trencadores, no?, pioneres, no sé, tant d'homes i de dones, que... Hi ha una tradició, diguem, clar, perquè... Ens podem anar a la Bauhaus per posar l'exemple més paradigmàtic o popular, però tenim molt més.
Sí, però bé, la Bauhaus, molta mirada de gènere no tenia.
No, però que va ser trencador,
sí,
no?
Sí, home, això sí. Sí, sí,
no?
Sí, sí. Sí, no sé, podria ser la manera de pensar més quadriculada, que en certes coses no afavoreix, però en altres sí. No t'ho sé dir, però és vera que des de la part d'Alemanya, Àustria, sí que és vera que surten molts de corrents i moltes estratègies que s'han vengut aplicant des d'anys enrere i que són molt i molt vàlides i molt innovadores pel moment en què surten. També.
En canvi, territoris que tenen segurament fama de ser més igualitaris en temes de llei, temes de salaris i demés, no sé, per exemple, en els països nòrdics, no sé a nivell arquitectònic si se poden considerar models també d'allò que estem parlant?
Sí, jo crec que sí. Per exemple, en els països escandinaus són pioners en tot el tema d'arquitectura bioclimàtica, temes de verd urbà, per exemple, totes aquestes lleis que té Copenhague que obliga en els nous edificis a tenir cobertes verdes, no? Per exemple, sí que hi ha... Bé, després hi ha altres projectes que són molt innovadors a nivell climàtic, com per exemple podríem estar xerrant de certes zones, de certs barris de la ciutat de Malmö, que podria ser molt discutible, que després són molt sostenibles a nivell ambiental, però a nivell social no tant, no? Perquè, a més, per anar a viure allà és rics, molt rics. Però bé, sí que és vera que són territoris que han esdevingut des de sempre laboratoris, no? També en disseny, no? En disseny formal de l'arquitectura. Grans arquitectes han sortit dels països nòrdics i d'Àustria. Ara xerràvem de Adolf Loos, Álvaro Aalto, no? En el cas de Finlàndia, per exemple, o d'Alemanya, no? També.
Molt bé, Cris, idò, arquitectura en nom de dona avui al Paisatge Invisible, la setmana que ve, dimarts, més.
Molt bé.
Moltes gràcies. 6 i 23, continuem.
Les ràdios, música.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. L'Aviador i IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
Continua el programa amb Miquel Hernández, el control tècnic, el teatre escrit representat al teatre que va marcar generacions, Harold Pinter, avui a l'Aviador.
Is your lover coming today?
Mm-hmm.
What time?
Three.
Don't touch it.
I així sona L'amant, una de les obres icòniques de Harold Pinter, una de les seves múltiples adaptacions al teatre. Maria Cuanet, com estàs?
Molt bé, i tu, Rafael?
Molt bé, tot això ve perquè fa uns dies la Maria me va dir vinga, m'han de parlar de teatre, que no en parlen gaire, i has de triar una obra d'un autor o autora, i concretament també una escena, no?, que després ja llegirem. Per què triar L'amant? Triar L'amant perquè en Pinter és dels dramaturgs que sempre m'ha acompanyat des de que vaig començar a llegir teatre, perquè bueno, va guanyar el Premi Nobel de Literatura, dels pocs dramaturgs, en John Foss, que l'any passat també va fer, l'anterior, però no hi ha molts dramaturgs que sí que hi ha escriptors, narradors, narradores, que també han fet sí. Obres de teatre que l'han guanyat, però, per exemple, Juan Arcai, m'he menjat una síl·laba, però el darrer, Longarés, sí que va fer coses de teatre, guions de televisió i novel·les, però sí, pròpiament, dramaturgs, com a principal de dedicació n'hi ha pocs, i Harold Pinter el 2005 li van donar aquest premi Nobel. I perquè és un autor que jo crec que també va marcar una època, una sèrie de generacions de dramaturgs que van venir després, no? Mm-hmm. Aquests autors que deixen petjada.
A mi me'l descobreixes, perquè no el coneixia.
I a més te dic una cosa, perquè és vera que llegir teatre moltes vegades es fa xuc, el teatre està normalment escrit per ser representat.
Clar.
I així és que escrivint teatre ho tenim molt clar, no? Des de l'inici és vera que hi ha literatura en el teatre, només faltaria. Però com que ho penses en representar, de vegades allà falta una informació que se completa en l'escenari. I en canvi en Pinter sí que se llegeix d'una manera bastant... és bastant mengívol i és veritat que té moltes capes, però que entreté també, no?
Mm-hmm. No, molt bé. És que, sí, és com també els guions de cine, no?, que tenen un pot... tant els guions de cine com els de teatre és com tenen una funció tècnica, no? Mm-hmm. En principi, per tant no esperes trobar-hi la literatura que hi has de trobar en una novel·la, perquè el que són unes indicacions per l'obra final, que és l'obra representada en el cas de teatre, i en el cine pues, la pel·lícula acabada. En canvi, una novel·la sí que és l'obra final, no?
Mm. Però... I he triat la man perquè, bueno, primer perquè m'agrada moltíssim, segon jo crec perquè defineix molt bé l'autor, i diguem que la història és, bueno, és un matrimoni, en Richard i na Sara, que aparentment sembla que són feliços, i que tot comença quan un de matí s'acomiaden, ell se'n va a la feina, ell queda a casa seva, i ell li demana si aquesta hora baixa de veure el seu amant, no? Cosa que ja comença d'una manera molt sorpresiva.
Sí,
i bueno, ella li diu que sí, que s'han de veure, tal i qual. En Richard torna, segona escena, li diu com ha anat la cosa, ara ho llegirem. Però se descobreix bastant aviat, diguem, el mecanisme, no? És un matrimoni que està jugant precisament a que ella té una amant. I se suposa que això els aporta erotisme, els aporta una dosi d'adrenalina i d'aventura que segurament els hi falta en el seu matrimoni. I és allò de través de diàlegs quotidians, aparentment senzills, com te van descobrint una història que té moltíssimes capes, no? Recordo un poquet també en Chekhov, no? Allò de combinar, diguem, allò mundà o quotidià en qüestions molt més profundes, no? Aquí m'atrau el joc eròtic, el morbo, la ironia, òbviament, i també la descomposició d'una certa classe social, en aquest cas seria per avorriment, no? Mm-hmm. Ho tenim tot, però ens falta allò més important, segurament, que és la passió, no?
Sí, la sorpresa, no?
Efectivament, sí, la capacitat de sorprendre-nos, no?
Veig que és del 63, sí.
Se va estrenar a l'Arts Theatre de Londres el setembre del 63, després jo he recollit aquí una sèrie de muntatges a París, al Teatre Betot, que crec que ja n'existeix, del 65, interpretat ni més ni manco per Jean Rochefort, un dels grans del cinema francès i del fins i ric. A Madrid, per exemple, la primera adaptació en castellà va ser el 67, dirigida per Luis Escobar, que també era actor, i Gustavo Rojo i Maria Cuadra eren els protagonistes. En Fernando Guillén i en Gemma Cuervo varen interpretar la parella, que per cert ja eren parella aleshores, a la vida real. El Poliorama de Barcelona va ser el 69. I que tingui jo constància, la darrera adaptació al manco en castellà se va estrenar al Cercle de Belles Arts de Madrid el 2011 i dirigien en Segundo, en Fernando, i interpretàvem amb Alberto Maneiro i Eva Higueras, no? Són alguns dels muntatges de l'amant, no? Que jo recomano, però recomano sobretot que sí, per casualitat cau una adaptació d'aquí a poc, que no us ho perdeu.
Molt bé, estic mirant... no, el guió i abans de començar explica molt bé l'escena com està distribuïda, no? Diu, hi ha una sala d'estar a la dreta amb un petit vestíbul, molt detallat realment. Tu, com a dramaturg, ja que vull fer teatre, tu has dirigit coses que han escrit altres, no?
No, he dirigit molt poc perquè no m'agrada massa. He dirigit sempre coses que he escrit jo mateix, que hagin escrit altres de moment.
Val. No, ho dic perquè a mi me venia, o sigui, jo llegint això penso, uf, quina, com a,
que bé quan ho llegeixes, perquè te situa un munt dins l'escena, però com si l'hagués de posar en escena, és com m'estàs explicant massa coses, no? Com voldria...
És un temazo que toques, Maria, perquè és vera que en l'època que escrivia en Pinter va morir el 2008, sí. I va escriure tota la vida, no? Vull dir, no és tan lluny, però és vera que quan va començar a escriure els primers anys, les primeres dècades, diria jo, la cotació era molt normal. Fins aquell moment, o sigui, s'acotava molt. Jo tinc tendència a acotar cada vegada menys, perquè cada vegada els directors i les directores te demanen que acotis menys. No? Sí, és per no limitar la meva imaginació, no? O la de l'escenògraf, o la dels propis actors, no? I és vera que jo cada vegada tir menys de cotacions, però sempre s'ha cotat moltíssim. Hi ha cotacions que són pura literatura.
Clar.
Les cotacions, sí, per exemple, d'en Pinter, també, que són absolutament meravelloses. No?
Sí, és que aquí mos escriu això tot un accent, no? I, però bé, també hi ha una cosa, que hi ha la cotació, després tu li pots fer cas, no?
Sí, això està claríssim. Jo me serveixo com a, quasi com a motor també de l'escena, no? Per situar-me jo mentalment, no? Després moltes d'elles les esbor i ja no arriben a la direcció, però sí que me serveixen bastant, no? I de vegades per jo són bastant importants, perquè sí que marquen cap a on vull jo que hi vagi.
Sí, no, clar, una cotació pot marcar molt una intenció més que un diàleg, clar.
Després t'explicaria moltes més coses o t'explicaré més coses d'en Pinter, però si vols llegim una... Les Venga. Dues o tres primeres escenes de l'amant. La cotació diu, en aquesta versió que tens jo davant, no sé si la teva, que la tens en paper, un hotelito en el campo cerca de Windsor, arriba un dormitorio de dos camas, abajo, cuarto de estar, hall con salida a la calle. Richard, los protagonistas son Richard y Nasara. Richard está metiendo sus papeles en una carpeta, la cierra y pasa al hall. Sara está arreglando unas flores. Él la besa y la mira sonriendo. Ella también sonríe. Si vols, tu fas de Richard i jo de Sara.
Val, molt bé.
Demà, Richard.
Bé, esteu amant avui? A quina hora?
A les 3.
Sortireu o estareu aquí?
Imagino que quedarem.
Me pensava que volies anar a aquella exposició.
Sí, jo em vull, però m'estim més quedar-me aquí avui.
Val, bé, me n'he d'anar. Creus que estaràs molta estona?
Sí.
Digue'm que cap a les 6.
Vinga, adeu.
Adéu.
Vale, ja surt, continua... Estic traduint-te sobre la marxa, perquè la meva versió està en castellà, però... Sí, que... Ell surt, ella continua amb les seves flors, arreglant les flors, fosc, hi ha un blackout, ja som a sora baixa... La Sara està canviant el vestit, se pentina una mica, se col·loca una mica el vestit que duta, torna a mirar-se el mirall que hi ha en el hall, se mira les sabates, ara porta unes sabates, el mateix vestit, però unes sabates molt més altes de taló alt, molt més que l'anterior escena, i en aquest cas en Richard entra vestit com s'ha anat el dematí. Hola.
Hola.
Vols un whisky?
Sí.
Estàs cansat?
Una mica.
Molt de trànsit?
No gaire, de fet.
Idò, arribes més tard que altres vegades.
Ah, sí?
Un poc.
Hi havia una mica d'embòs en el pont.
La música de la ràdio acaba i un locutor comença a parlar en francès. Ara s'aixeca i va a tallar, va a apagar la ràdio. Després torna a la taula de les begudes i serveix. Aquesta mena de matí he anat al poble.
Ah, sí? A veure qualcú?
No, vaig berenar allà.
En el poble?
Sí.
I ha anat bé?
Bastant, sí, ha anat bé.
I sora baixa que tal? Una sora baixa agradable?
Meravellós.
Esteu amant a Bangun, no?
Sí, clar.
I li has ensenyat les magnòlies?
Les magnòlies?
Sí.
No li he mostrat. Creus que hauria d'haver fet?
No, és que simplement me sembla recordar que deies que estava interessat en jardineria.
Sí, molt. Bé, no sé, no, en realitat no sé si li interessa tant.
En el final l'heu sortit o vos heu quedat aquí?
Ens han quedat.
Aquella persiana no està ben pujada.
No, estan un poc de tortes.
Feia molt de sol a la carretera. Clar que l'hora que hi ha passat el sol començava a prendre-se, però m'imagino que devia fer bastanta calor avui a la baixa. Feia molta calor a la ciutat.
Ah, sí?
Gairebé asfixiant. Crec que devia fer molta calor per tot arreu.
Sí, sí, tens raó. La temperatura era molt alta, aquí també.
Ho han dit per la ràdio?
Me sembla que sí. Podríem deixar aquí.
Sí.
Perquè és allò que te deia, no? A través d'una conversa aparentment innocua, quotidiana, però clar, que té aquest element disruptiu, no? Que tu no saps al principi per què estan parlant d'un amant així d'aquesta manera tan natural.
Sí,
com
sí.
Assumeix ell, no? Aquest joc.
Sí.
Si és vera. I després ja, com t'he dit, que ja entenem que és un joc entre ells, no? I moltes més coses que no revelarem perquè heu de llegir o veure l'amant.
Clar, sí, no, home, fa moltes ganes llegir-lo, la veritat, sí.
I d'en Pinter, que va néixer a l'octubre del 1930, i aquesta important per allò que comentarem ara. Va ser dramaturg, guionista, poeta, actor, director, activista polític, i va guanyar el Nobel el 2020, el 2005.
Molt bé, ja, no? El 2005,
sí, ja era bastant gran. I dic que és una edat important, 1930, perquè aquesta evacuació durant la Segona Guerra Mundial, l'evacuació després del bombardeig de Londres, sembla, i a més ell ho va reconèixer, que vàrem deixar una petjada bastant bastant fonda, no? Bastant profunda, no? En la seva personalitat. I de fet, ell mateix també admetia que aquesta atmosfera opressiva que tenen moltes de les seves peces venia un poquet d'aquests episodis que va viure de molt jovenet, o d'adolescent o preadolescent. No? El 50 se va negar a fer el servei militar, va ser jutjat com a objecte de consciència, el van multar, i precisament en aquella època va començar a escriure poesia, tot i que després allò que li va fer brillar va ser el teatre. Podíem recomanar moltíssimes de les seves obres. Verde i Party, jo crec que s'ha de llegir, és capdal en la seva obra, de les primeres que escrivia. També el Montacàrregues, el Montaplatos, l'Hivernacle, The Dwarf, Los Enanos, El Amante, com ja hem dit, El Soterrani, The Basement, que també... I d'algunes d'elles, per exemple, de l'Over s'han fet versions cinematogràfiques. Del Sótano també, de la Festa de Cumpleaños també, i d'alguna més que ara se m'escapa.
I saps si han estat produccions britàniques?
Sí, han estat produccions britàniques.
Molt bé.
I si me demanes que m'agrada en Pinter, m'agrada l'atmosfera que genera, m'agrada els silencis, m'agrada allò que no conta, no? I m'agrada una cosa que jo me sembla com a màgica, que és que la paraula difícilment coincideix amb allò rellevant a la història, no?
Sí, ja t'entenc, ho hem vist.
Allò que acaben de llegir, no?
Sí, sí.
Aquesta pausa, aquesta ambigüitat.
I ara t'anava a demanar una cosa, i se m'ha anat.
Ja, però... per deixar molt.
No.
Tu m'he deixat xerrar i jo aquí t'ho tirar fins demà.
En aquesta Alemant veiem que hi ha dos personatges. M'imagino que m'ho has quedat quasi tot a sobre amb aquests dos personatges.
Sí, un tercer que serveix de palanca, diguem, però que en principi no està cridat a ser massa rellevant. Sí que juga un paper.
I és un tret de les seves obres, que hi hagi poc personatges i que tot... Sí,
sí, el Montacàrregues, per exemple, són dos, també...
I dins un mateix escenari que se desenvolupi així...
Sí.
Amb pocs elements, però...
Sí, hi ha vots temporals, alguns més significatius, d'altres manco, però sí, no canvia massa, diguem, d'escenografia o no, d'ambient.
A mi m'ha recordat, i potser perquè estic obsessionada amb ell, com ja sabeu, però amb Berman.
No l'havia pensat mai, però sí que és vera que en aquest tractament dels personatges tan psicològic, sí que en això sí que és un punt... Bueno, en Berman és un altre dels grans, si el que fan com a dramaturg.
Sí, clar, jo no conec el teatre d'en Berman, jo conec les pel·lícules, però bé, pues, Secretos de un matrimoni com van xerrar, o Persona, això també són obres que se fonamenten en un diàleg entre dues persones dins un espai, i és algo molt senzill, i que... Són importants les paraules, però no tant com la manera en com les diuen, tot el que està passant al voltant, i com a través d'uns diàlegs, això, mundans i senzills, vas entenent la complexitat de la situació.
Clar, i són els personatges que sempre esperen qualque cosa, no? com en Beckett, a Godot, potser no tan, una cosa tan fantasmal, però aquests dos personatges estan esperant alguna sortida de la seva relació. Els del Montacàrregues, Montaplats, estan esperant que arribi un tercer, no? Perquè, per una sèrie de coses que els han passat i que els han de passar, no? Són personatges que esperen allà. I és una espera pesada, no? Que dius, estàs desitjant també que el nus se desfaci. No?
Que és un recurs, això, de posar gent en situació d'espera. No, per exemple, quan esquetxos, encara que sigui de la televisió més del dia a dia, però a un ascensor fent un cafè, no?, a la màquina de cafè, etcètera, com situacions on la gent té un objectiu, però mentre arribes en aquest objectiu, no?, van passant coses enmig. No?
Jo l'espera me sembla un material dramàtic de primer ordre. Jo, per exemple, que he tingut l'oportunitat, i diria que la sort de viatjar molt, i per tant he estat moltes hores als aeroports.
Esperant.
O moltes hores a un avió, per exemple, transoceànic, arribar a destí. Aquesta espera me sembla com molt... que té una certa màgia, no? Pot ser molt pesada, òbviament, però és un no lloc, en realitat, no?
Sí.
És un lloc que estàs allà sense cap objectiu concret que no sigui anar cap a l'altra fase de la teva vida.
Sí.
I sempre m'ha... I és veritat que cita molt la meva imaginació. Jo he escrit, no t'he dit obres senceres, però arguments i diverses pàgines d'obres de teatre o en un avió o en un aeroport, per exemple.
Clar.
Me sembla interessant.
Sí, bé, pues, clar, espera com a... La teva espera com a oportunitat per escriure, no? Però s'espera també com a... Si poses els personatges en espera, no?
Clar.
També hi ha un recurs, no?
Sí.
Molt bé.
Hi ha una frase molt, molt xula que van escriure els del Nobel, no?, quan li varen donar, quan argumentes el per què, que diu, t'ho diré en castellà, ho tinc així, en sus obras se descubre el precipicio bajo la irrelevancia cotidiana y las fuerzas que entran en confrontación en las habitaciones cerradas. Que és un altre temazo, no?, i aquests llocs tancats.
Sí, ara em fa pensar, llocs tancats i espera, que per això també, en part, el confinament va ser com... No?
Sí.
Aquesta cosa que tothom li va pegar com a per... creativitat, no? Perquè estàvem en una espera universal, no?
Sí, a més una espera que no sabies quan duraria.
No, exacte. No,
perquè un avió, per molt retard que tingui, ja saps que tard o d'hora sortiràs.
Sí, exacte.
Però... I un avió, no sé què s'estavelli, arribaràs.
Arribaràs, sí.
Però, clar, ja no sabia.
No ho sabíem, exacte. I ara que obrim això, si teniu un poc més de temps.
I tant.
Jo estic començant a trobar-me les novel·les que se publiquen ara menció en el confinament. Clar, perquè ara ja fa quasi 6 anys, no? I ara ho tolera, però en el principi no ho tolerava gens. És a dir, quan just després del confinament llegia coses on, de ficció on hi havia el confinament, m'irritava molt. A tu te passava?
Oh, no. Sí, me semblava massa aviat.
Sí.
Per ficcionar o per fins i tot parlar des de segons quins llocs, sí.
Sí, hi havia alguna cosa de... Encara hi som, no? Encara hi som, encara no hi ha prou distància, que crec que la distància també és un material increïble per crear. De fet, ho veiem amb molts llibres que he duit, i és un prerequisit, no? Tant per escriure memòries com per escriure sobre altres èpoques, no? I recordo això, en el principi m'irritava molt. Però ara ja ho estic tolerant.
Jo vaig estrenar aquell IVA parlant de teatre. Per cert, vaig fer una obra de teatre breu que quan la vaig estrenar va venir un amic meu, en Santi, actor, Santi Celaya, va dir, tio, me recorda molt a l'Amant. I és vera que jo no tenia gens present. I de cop i volta, clar, tot allò que has llegit, que te va quedant,
Sí.
I és vera. Era un joc molt, molt, molt similar. Eren dues dones, en aquest cas, una parella de dones, però era molt similar. I no, jo que te volia contar a partir de la teva reflexió, jo vaig estrenar Kelly el 2021, que era postpandèmia, març de 2021, els assajos varen ser mascareta, bueno, totes les limitacions que te puguis imaginar, el teatre no podia estar ple de gom a gom, van haver de fer més funcions per atendre la demanda perquè havies de deixar, no sé si...
Sí, un o dos seients.
Sí, un en aquell moment crec que era, etcètera, etcètera. I clar, jo no volia, diguem, dur la història cap a res que tingués a veure amb la pandèmia, però estava allà i era, mm-hmm. era com estrany fins i tot, mm-hmm. i al final en Sergi Belbel, que la va dirigir, mm-hmm. Va fer un final de 15-20 segons absolutament apoteòsic, mm-hmm. Alegòric, on integrava el tema de la pandèmia, però d'una manera molt, molt, molt poètica, perquè me va dir: mira, no toc res de lo que has escrit, però, mm-hmm. però crec que això...
I
ostres, gràcies, Sergi. Però sí, m'acosta molt i encara avui, l'altre dia veia el Mas Palomas, que està sí. nominada als Goya, i clar, la cosa com que acaba, no? La trama acaba mm-hmm. quan comença la pandèmia, és una pel·lícula rodada el 2024, suposo, sí. i sí que aquí no me molesta gens, no? Fins i tot és com...
Sí, perquè ara ja són 6 anys i hi ha hagut temps, és a dir, ja no només és confinament, sinó és postconfinament. Jo crec que ja ens sentim que estem a una altra banda, ho tenim molt present, no? La vida se divide un poc abans i després del confinament, encara.
Totalment, sí.
Però ja han passat a una altra pantalla, no? Sí. I per tant, des d'aquesta altra en podem xerrar sense que sigui molt estrany. Jo recordo quan estàvem en el confinament que un amic que estava escrivint una novel·la m'ha dit: he de tirar tot el que he escrit, ara... ara estàvem en ple confinament, pot ser fer 8 setmanes, m'ha dit: ara amb això ja no té cap sentit el que he escrit fins ara. I record com a dir: no, t'ho espera.
I va
fer el final. No ha sortit la novel·la encara, vale. Però bueno, supos que encara l'està escrivint.
L'està rumint.
Exacte.
Molt bé, Maria.
Molt bé, moltes gràcies.
Per... Ja te toca a tu estirar del carro una altra pica.
Sí, gràcies, avui m'has rellevat i...
Ha estat un plaer.
I amb Harold Pinter ens descobrim. Moltes gràcies.
Gràcies.
La setmana que ve.
Ràdio és humor.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta?
Sí,
ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre no. Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Igual que el meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que
fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3, l'Ariador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Llibreria, biblioteca és la disjuntiva que tenim cada dimarts. Avui toca llibreria, està situada a Palma, en el centre, a la Galeria dels Geranis, i allà es troba Llibres Ramon Llull. Amb un llibreter que és dels que ens agrada, perquè agrada escoltar, perquè sempre té bons consells per nosaltres. Àlex Volney, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com, estàs a la llibreria o no?
Sí. Espero que no ens interrompin gaire, perquè avui de matí està bastant mogut.
Millor, no?
Sí, i tant, perquè no, en febrer no ho és cada dia.
Efectivament. Per alguna causa especial o ha coincidit?
Jo crec que bufava un altre dent, perquè parlàvem amb les veïnades i els veïnats. Ahir no hi havia ningú i avui no sé què passava. Ha estat un dematí frenètic.
Bueno, per tu, que
és com estar marcat, eh? Que no segueix cap norma ara mateix.
Sí. Això t'anava a dir, no? Perquè hi ha com una espècie de... Bueno, passen les festes, campanya de Nadal, arriba finals de febrer, de gener i febrer, que és un mes dolent per molt de negocis, també segurament les llibreries. I ja la cosa comença a remuntar quan se va acostar en Sant Jordi o...
Hi ha preocupació. A mi ja m'agrada parlar de la realitat, no?
Sí.
És a dir, sortim d'una bona campanya de Nadal, però està tot com el món, no? Com la política internacional, no? És a dir, hi havia unes pautes, tots sabem que és tranquil. De fet, hi ha companys que no paguen lloguer i són propietaris i se'n van de viatge ara a febrer i tanquen, no?
Clar.
Però sí que és vera que el món dels llibres és diferent. Nosaltres aquestes calmes ens van molt bé, malament no ho sembla, perquè hem d'organitzar l'any. Sí. Si, a més, editar amb llibres o el que sigui, són aquests espais que te donen un pot d'oxigen per anar planificant sa feina o anar complint sa agenda. No?
Precisament, tal és el fill d'allò que estàs comentant, els temps que corren amb una política tan, tan convulsa, amb guerres en pràcticament tots els continents, amb una incertesa, no? No saps què pot passar demà, o si serà molt gros, o no passa absolutament res. Això influeix també a l'hora de comprar llibres. Els lectors opten per, jo què sé, per assajos que puguin explicar o mirar d'explicar el que està passant, per llibres d'història, no sé.
Jo hauria de dir que sí perquè era bé, no? Però jo vos dic una cosa, fins i tot els assajos, per exemple, d'ecologisme, de política, no te compren ni d'ecologistes. Vull dir, han de ser molt clars. Jo dissabte a hora baixa vaig fer un cafè amb aquest senyor que és el director d'Ajo Blanco,
sí,
en Pepe Ribas,
sí,
i fins que ha recuperat la revista Ajo Blanco, i fins i tot la treu en català i en castellà, que és una notícia importantíssima, sí, nosaltres la tenim ara fa un parell de dies aquí, i fins i tot me deia que està fiquadíssim en tot, i me deia que en Trump li quedaven poc temps, políticament. Tu, imagina't, vull dir, què estic dient amb això? En el mateix moment que hi ha incertesa, que tu molt bé estàs encertant de que la gent s'anirà a fer un menú amb un ésser estimat, amb un amic, a fer cerveses, però hi ha com una contenció. La gent, i a més, si, no, suposo que ho considero jo, s'està anunciant l'apocalipsis cada 5 minuts. No?
Sí, sí, sí.
I en aquesta conjuntura no poden dir, si no volen fer fantasma, de que tot està normal, perquè tot està tan desbaratat. Però abans teníem unes pautes i ara mateix reiem perquè no saps molt bé per què un dia estan fort de feina i els dos que venen després són tan tranquils, no?
Està claríssim. En Trump li queda poc, li queda 3 anys encara de mandat, si no canvia les regles del joc, és perfectament capaç.
Exactament, no, però jo estic parlant de gent que en sap, jo no tenc ni idea, m'han convidat, sí. Però no faig compte anar-hi ara. Però la gent que remena si deia i en sap, o que se mou, o que van i venen, jo també aquesta reflexió que ha fet aquest senyor l'agafa amb pinces, no? Però, bueno, és gent que té molt de contactes que ha vist món, i la veritat també pareix, aquest òrdago no pot anar molt lluny, no?
Mm-hmm. Clar, i parlant d'assajos, el problema de tot això que estem parlant és que queden obsolets en qüestió de dies, de minuts, pràcticament. Jo me'n recordo l'assaig molt, molt treballat, molt documentat, d'en Laura Camargo, que es deia Trumpismo discursivo. Clar, no ha quedat obsolet, però necessita ja una revisió, perquè allò que ha fet i ha dit aquest home d'ençà que va prendre possessió del càrrec és molt més bèstia que allò que havia dit fins ara.
Sí, i coincideix que en tu 100%. El que te diria una cosa, tal volta en Camargo no només no ha caducat, sinó que la tàctica del feixisme s'anava desestabilitzant contínuament i marcant l'agenda. No tenen cap argument.
Sí, no, està clar.
No? Ara, també te diré una cosa, el client, i amb això ja estic a favor, la lectura és un oci preciós, no? Dur-te'n el que ja t'està angoixant durant el dia en el llit, en la nit, a llegir, posant un exemple un poc extraordinari, no m'estranya que la gent opti... Per exemple, jo estic llegint obres de cavalleria del segle XII, XI, que estan reeditant en català ara, que són precioses, m'entens?
Sí.
No me'n vaig amb un assaig de lo que està passant, en part per lo que tu estàs dient, per la poca durada que té, per lo ràpid que caduca, i perquè hem d'anar agafant tot llien, si no és mal de comptar tot això, no?
Està claríssim. Idò, aprofitant que me dius allò que estàs llegint, què recomanes d'allò que ha caigut a les teves mans darrerament?
Bueno, som un poc friqui, la darrera que va ser traduïda en l'Abadia de la mort d'Artús, a Cal Carrer, igual que el Bany i el Cavaller Verd, la mateixa editorial, que era una carnisseria abans, al Principat, i ara és una de les editorials més guapes que hi ha.
Sí.
També d'Eclecta, una editorial nova, preciosa, que ha nascut a Catalunya, un col·lectiu de Lodes, estan duent a terme una sèrie de publicacions, i estic llegint d'en Thorin la biografia d'en Tolstoi en català, que és una joia absoluta, no? I tirant un poc cap a casa, bé, o recordant la passada per llibre Ramon Llull que va fer en Enrique Murillo a final d'any, amb el personatge secundari, La oscura trastienda de l'edició, Edicions Trama, que explica... Bé, aquest senyor era era pràcticament el número 2 de l'Herralde.
De l'Herralde, sí.
És un dels millors dels editors més importants que ha hagut, traductor de Nabokov, és el responsable que sortís en el seu moment La conjura de los necios, o quan Random House Penguin estava mig en ruïnes va publicar els llibres de José Luis de Vilallonga per entrar a caix. Vull dir, té un bagatge aquest senyor i deixa nus tots els protagonistes de lo que és la trama que ha hagut en el món editorial, que no tot és negatiu, però que, per exemple, figures tan grans com en Javier Maria s'han anat a l'altre món pensant que no venien ni la meitat de llibres, i en venien moltíssim, no? Vull dir, aquest senyor va passar per aquí i s'ha de tenir en compte aquest assaig seu, que per cert ha rebut censura i ha estat vetat a moltes llibreries de la península.
Personatge secundari, me n'han parlat molt bé d'aquest llibre.
Sí, clar, en el final s'ha venut moltíssim, però s'ha venut a un sector dels que estem implicats o vivim directe o indirectament a la literatura i a la cultura, no? En el gran públic no dic que no sigui interessant, però, clar, no, m'ha xocat el típic llibre que en els anys 90 s'hagués venut com a rosquilles i va gotejant més que res a gent que sap de què va el tema, no?
I doncs quedem amb aquestes recomanacions. Es queda mig minut, si vols afegir alguna cosa més.
Mira, vull ser fidel a jo mateix i hem acabat l'any editant Tingueto con Tardo, la disputa amb els jueus de Mallorca del pare Mengual, que només havia sortit en hebreu a Israel i a França, i a l'estat espanyol era inèdit, i ho han posat en mans del públic, que
bé,
que és una meravella.
Ja ho teniu a la llibreria.
10 anys més tard de la mort del rei en Jaume, com a ciutat i aquesta disputa entre un rabí Estruc, que és de ciutat, amb un genovès cristià, no? I discuteixen i és una meravella. I també per acabar, la segona part del Huerto de los Naranjos, d'en Perico Montaner, que és Huerto de los Naranjos revisitado, magia, brujeria e intuición en Robert Graves.
I de tot això notat a Àlex Volney, moltíssimes gràcies. Fins aviat, estimat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i salut.
Salut i llibres. I d'arribar a les 7, notícies, en 40 segons pràcticament, ja sabeu que l'aviador torna demà a les 6. Vagi bé. I saw you in the house painted blue.